La inflació continua disparada. Segons les dades que hem conegut avui, l'índex de preus al consum, l'IPC, s'ha situat en el 10,5 al mes d'agost i entre els productes que més s'han encarit hi ha els aliments i l'energia. En concret, pel que fa a l'electricitat, el que portem d'any s'ha disparat un 60% i el gas prop d'un 24%. Per tot plegat, avui coneixerem quines accions podem dur a terme per fer front amb la Casa de l'Energia del Prat. Marxem, doncs, fins als estudis del Prat Ràdio. Ja hi tenim Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sí, és, i de fet per això avui us portem diverses petites accions que podem fer des d'avui mateix. En parlem de tot plegat amb Manel Rivero, que és fundador de la Casa d'Energia. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
En primer lloc, quanta energia podríem dir que arribem a malbaratar?
Mira, n'hi ha famílies que estan malbaratant entre el 30 al 40% fàcilment, sense que se n'adonin.
I això com és?
Bueno, perquè, per exemple, tenim estalvia energia, són el bonus, i llavors a vegades tenim mals hàbits, deixem coses enceses quan no toquen, llums que no estem a casa, wifis quan no estem a casa estem dormint encesos, aparells que anem sumant, que tots semblen petits, però la suma és molt gran. I l'altre són aparells ineficients. Mantenir una nevera que té ja més de 12 anys, per exemple, pues fa que la nevera consumeixi el doble que una nevera més eficient. O sigui, és la combinació entre un bonus i aparells eficients.
Doncs, si et sembla, comencem parlant d'aquest bonus. Què és el que podem fer des d'avui mateix ja per tallar amb aquest malbaratament?
Sí. Primer, entendre que l'energia és un recurs escàs, car, contaminant i complicat d'aconseguir. Cada quilowatt-hora compta. Una de les millors maneres d'entendre què és l'energia, jo sempre explico que és com l'aigua. És que no tenim cap aixeta d'aigua oberta quan no la necessitem? Doncs l'energia ha de ser igual. Tots els aparells han d'estar apagats. Només encenem el que necessitem. Vull veure la tele, l'encenem. Deixo de veure la tele, no hi ha ningú mirant-la, l'apaguem. Estic a l'habitació, necessito llum, l'encenc. No la necessito perquè hi ha llum natural, l'apago. I anar apagant i encenent cada aparell com si fos una aixeta d'aigua. Quan jo la necessito, obro, la utilitzo el més ràpidament possible i la tanco. I aquesta és una de les millors maneres de que no se'ns escapi ni un sol quilowatt hora. I això vol dir aquest concepte energètic que ens costa d'entendre, però és el que acabem pagant al rebut elèctric i és el que acaba pesant. I moltes vegades el malgasto energètic no és... no som conscients i per això paguem molt també.
L'altra opció que donaves també, que és complementària, és doncs canviar els electrodomèstics que tenim a casa. Clar, fins a quin punt això, per exemple, perquè clar, si parlem de pobresa energètica, doncs probablement hi ha moltes famílies que també doncs no s'ho poden permetre això.
Clar, aquí tindríem tot aquell que s'ho pugui permetre, val la pena anar canviant tecnològicament d'aparells més eficients. Fins fa poc parlàvem de A++ o A++, no? en electrodomèstics grans, neveres, congeladors, rentavaixelles, rentadores, vale? Actualment ja no existeix l'A++, AAA, això s'ha acabat, i ara és A o B o C, llavors quan la lletra més amunt, millor. Famílies de pobresa energètica ho tenen a vegades complicat perquè ja tenen problemes per pagar una simple factura elèctrica i aquest és el gran drama de la societat, que una simple factura energètica no es pugui pagar. I això no ho podem permetre. ¿Vale? Clar, què passa? Aquestes famílies ho tenen més difícil. Sí que és recomanable anar-hi pensant des de tots els poders públics i tots els poders privats també. Les famílies necessiten anar renovant aparells, no es poden quedar endarrere, no només per consum, i pobresa econòmica, sinó en aparells antics i aparells obsolets que fan que consumeixin més i acaben pagant més del que toca.
Clar, perquè per fer-nos una idea, quant de més pot consumir una nevera que sigui ara mateix, una nevera A, respecte a una que sigui doncs, antiga de fa, doncs, el que deies tu abans, 12 anys?
Sí, per exemple, una A++ és una nevera que està consumint per sota de mig quilowatt hora al dia. Perquè més o menys ho entenguem, 2,5 euros, 3 euros al mes, serien uns 36 euros l'any. En funció de cada tarifa, doncs, a lo millor són 45 euros, a lo millor són 30, més o menys. Entre 30 i 45 euros l'any. Una nevera que tingui 12 anys pot estar consumint tranquil·lament 120 euros l'any. Entre 80 i 120 euros l'any. A l'estiu consumeixen més, que fa molta calor, però clar, ràpidament, 60-70 euros més cada any, en 6-7 anys ja s'ha pagat una nevera nova. Vol dir que a vegades no fem números, però fer números energètics és molt interessant, que ens ajuda a entendre el per què hem de fer petites inversions en neveres, per exemple, o en aparells eficients.
Uh-huh. En aquest sentit, ara que traies el tema de la factura elèctrica, quins són els conceptes que hem de tenir en compte a l'hora de revisar si estem pagant potser de més o de menys? I també volia preguntar què és millor, el mercat lliure, el mercat regulat, i que també, en aquest sentit, què és el que pot comportar?
Molt bé, això hi ha bastants lius perquè cadascú té una tarifa diferent. Uh-huh. Jo sempre explico el mateix. El primer és conèixer en quin mercat estàs, lliure o regulat. S'ha de conèixer. Això ho diu la pròpia factura. Qui no ho sàpigui, el convidem a que vinguin aquí a la Casa de l'Energia, que després us convidarem a que vingueu a fer un taller. Avui mateix fem un taller, a les 6 de la tarda. Una vegada sapiguem lliure o regulat, què vol dir? Que tenim diferents lleis que marquen i que gestionen aquest rebut elèctric. L'energia que arriba a casa és la mateixa, és electricitat, és la mateixa, però no és el mateix estar en un mercat que en un altre. Per exemple, totes les famílies vulnerables han d'estar en el mercat regulat. El mercat lliure és un mercat, com ho diu la pròpia paraula, al ser lliure, té a vegades trampes, té moltes trampes. I molta gent no les coneix. Pensa que una bona oferta, perquè és una mica més econòmic, que ens sembla que és més econòmic, però la majoria de gent acaba pagant més. No el 100%, però la majoria sí, perquè tenen permanències associades, tenen penalitzacions associades, tenen, a més, manteniments no necessaris associats, i tenen tot això que li diuen serveis que no són necessaris i que m'agrada que la gent ho descobreixi i els doni de baixa. Perquè a vegades una tarifa una mica més barata acaba sent més cara. Perquè si no pots marxar en 2 anys, per exemple, i té una penalització, quan vols tenir un bo social, per exemple, que nosaltres aquí a la Casa de l'Energia ajudem a tramitar-ho a les famílies que ho necessiten, acaben pagant una penalització perquè van entrar en una tarifa lliure que semblava més barata però que acaba sent més cara. I després, l'altra manera d'estalviar és conèixer bé quina potència tenim contractada, perquè aquest és un element dels cars que paguem a la factura. A la factura hi ha dos temes importants, que és on paguem més, que és la potència contractada, que és la simultaneïtat d'equips que es poden posar alhora, no vol dir energia, sinó vol dir simultaneïtat d'equips. I després l'energia que consumim, evidentment. La potència contractada depèn dels aparells que posem alhora. Si nosaltres gestionem bé aquests aparells, podem tenir una potència molt ajustadeta. De fet, aquí al Prat tenim moltíssimes famílies que les hem ajudat a baixar la potència i paguen menys per aquest concepte. I el segon concepte de consum d'energia, doncs depèn del teu ús i dels aparells eficients o no. Moltes vegades no ens adonem. Poso exemples. Fer escalfar a casa nostra, o refredar a casa nostra, no importa, però escalfar a casa nostra amb un radiador elèctric de paret, aquests d'oli, els que tothom ha tingut a casa alguna vegada, és 3-4 vegades més car que si utilitzem la bomba de calor, que molta gent ja les té, per refredar a l'estiu, que és com un aire condicionat. Pues la bomba de calor consumeix 4 vegades menys, produint la mateixa calor que un radiador elèctric. No conèixer aquest concepte fa que molta gent, va, no poso la bomba de calor, tiro amb l'estufeta, però estàs consumint 4 vegades més. I això repercuteix molt en el preu final de la factura.
Clar. En aquest sentit, per exemple, quan ens podem arribar a estalviar canviant aquesta contractació del tope d'energia?
Sí, per exemple, baixar potència, cada tram que baixem de potència, aproximadament amb impostos inclosos, es mou al voltant d'entre 35 i 50 euros l'any, amb impostos inclosos. Cada tram de potència que baixem, pues baixar un parell de trams, molta gent pot baixar un tram, tram i mig, 2 trams. Nosaltres ajudem a entendre-ho, i això ho diu la pròpia factura. I això ho diu la pròpia factura, on hi ha tot el que és el control mensual dels consums, que està en la primera pàgina de la factura. A sota, en lletra petitona, diu l'últim any quanta potència hem arribat a demanar. No és energia, és potència, vol dir simultaneïtat, torno a repetir-ho. La majoria de gent pot baixar un tram, 2 trams, i hi ha gent que baixem 3 trams. Cada tram, pues imagina, baixar un parell de trams és quasi 100 euros menys a l'any. Pues 8-9 euros cada mes, bueno són. O sigui, hem d'anar traient aquests costos superflus no necessaris i seguirem tenint la mateixa disponibilitat d'energia i pagarem menys.
Hem parlat molt d'aquests consells bàsics, que són bàsicament per la ciutadania, però també els comerços, perquè aquí també suposo que assessoreu a la Casa d'Energia a comerciants. Què és el que poden fer també? Perquè, clar, evidentment, amb els preus disparats que deia la Carme mateix de l'IPC, no? És molt important també quins hàbits podem tenir en compte en aquest sentit.
Sí, amb els comerços els atenem ajudant-los primer a tenir la potència que necessiten. Vale? A contractar amb el mercat que puguin, perquè el mercat regular, per exemple, els comerços no poden gastar, a no ser que siguin autònoms i que estigui a nom de la persona. Si és CIF o NIF, o sigui d'empresa, el comerç no pot estar al mercat regulat, però està en el mercat lliure amb una tarifa el més ajustada possible. I després, sobretot, treballar molt els hàbits i els aparells. Els comerços tenen molts consums elevats, i ara estan patint uns preus impossibles, no cars, no, és impossible. Llavors els ajudem a que regulin i gestionin millor el consum d'energia. Per exemple, poso exemples, les neveres, els congeladors, a entendre que han de tenir congeladors i neveres el més eficient possibles, a que estiguin tancats, a que estiguin, que no tinguin gel, que estiguin nets. Per exemple, els separadors, que no estiguin encesos quan no toquen, els ròtols lluminosos externs, que apaguin quan toquen. No només pel nou decret aquest que s'ha aprovat el juliol, sinó fa anys, li diem a tothom, no cal que aquests consums superflus estiguin encesos. Les màquines d'aire, per exemple, per refredar o escalfar el negoci, ajustades a temperatura, que estiguin mantingudes, que estiguin netes, per evitar sobreconsums, perquè el comerç local és molt important. No podem tenir el comerç local pagant aquests preus impossibles, i els podem ajudar amb una bona, el que seria un bon model de consum amb una bona gestió.
Estem arribant pràcticament al final de l'entrevista. No volia deixar de banda també una pregunta vinculada també amb aquests augments de preus, no?, que estem tenint. Hi ha en marxa sobre la taula per part de la Comissió Europea aquesta reforma del mercat elèctric. En què es pot traduir si finalment es posa un topall, per exemple, i quina relació té el preu del gas amb el de l'electricitat?
Bé, ara mateix el funcionament del mercat funciona no massa bé pels usuaris. Vale? Funciona bé pels que fabriquen l'energia, que estan cobrant moltíssim més diners i guanyant molts diners, però per l'usuari final no, perquè el gas actualment és un dels que fixa preu, jugant amb la hidràulica, estan fixant un preu massa alt. El que s'ha fet de topall del gas, aquí a Espanya, de moment és només mercat ibèric, és posar un preu, perquè ens entenguem, hem posat 3 euros per estalviar 7, vale? Clar que estem posant una mica de preu, evidentment, però el que estem fent és baixar el preu global de tothom, i s'està demostrant que el mercat ibèric, el preu està altíssim, caríssim, però més econòmic que França, Alemanya o els països del nostre voltant. Què vol dir lo de la reforma elèctrica? Una de les coses que diem els tècnics és que s'ha de separar la producció majoritària, que és renovables, eòlica i solar. Sí, l'eòlica i la solar estan baixant el preu del mercat, més també nuclear, que està portant una energia a un preu bastant raonable. S'ha de separar de les tecnologies que fixen preu molt car, com el gas, que està disparadíssim, o el carbó. O sigui, s'ha de separar. Llavors, s'ha d'haver com dos sistemes, dos preus diferents. Una, 60, 70, 80% de producció amb tecnologies netes i que fixen preus molt baixos, però molt baixos vol dir 4 vegades menys que ara, de les tecnologies que fixen preu alt, que si les necessitem de moment pel que sigui, doncs li paguem només per la seva generació. I això farà que l'usuari puguem pagar preus raonables de l'energia. I el futur no massa llunyà, 12, 18, 24 mesos, perquè aquí no serà fàcil. Però l'electricitat ara estarà estabilitzada amb aquest preu tan alt, però acabarà baixant. Però en canvi el gas no. El gas sí que hem d'anar pensant en treure el gas de la ciutat, no només per produir electricitat a nivell global, sinó també per escalfar casa nostra, que això costa una mica. A la Casa de l'Energia fem tallers de gas i expliquem una mica quines són les tecnologies i les màquines que necessitem, i ho podem utilitzar per produir la mateixa calor que tenim ara a casa nostra, o sigui, la mateixa disponibilitat i servei de comoditat de poder tenir aigua calenta a casa nostra o calefacció, no?
Doncs us convidem, de fet, que passeu per aquí per la Casa d'Energia del Prat de Llobregat per conèixer tots aquests consells.
Sí. Us volia dir que avui, just avui, a les 6 de la tarda, no cal que us apunteu, ja podeu venir, quan vingueu ja us apuntarem, un taller sobre mercat elèctric i contractació elèctrica, rebuig elèctric. Tota la gent us convidem, és gratuït, tenim l'aula especialment dissenyada per això, i si porteu un rebut elèctric i un de gas, us ajudem a entendre una mica millor tots aquests conceptes.
Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies, Manel Rivero, ja és el formador de la Casa d'Energia, per acompanyar-nos avui a Connectats, i bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda i gràcies a tothom.
Molt bé, doncs amb aquestes explicacions, una miqueta de voluntat, d'intenció, de fer aquest esforç d'estalvi energètic a casa, en la mesura del possible, sempre, i ja veurem si realment això després ho identifiquem, no?, en una rebaixa en la nostra factura de la llum. Fins aquí el tema del dia. Ara de seguida ens hi posem amb la tertúlia.